Al matí de Ràdio Sabadell.
Ja s'ha publicat el 15è informe Invisibles, l'estat del racisme a Catalunya. I volem saber què conté, per això en parlarem amb la Úrsula Ruiz, que és advocada del Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme, el SAID. Gràcies per atendre'ns, Úrsula.
Un plaer.
Digue'ns una mica què desgrana l'informe, amb quines dades us heu topat.
Bueno, doncs mira, l'informe intenta explicar molt breument el que és un any al Servei d'Atenció i Denúncia, no? Una mica doncs presentar l'estat del racisme a Catalunya a través de les dades i les demandes que ens arriben a nosaltres. Llavors trobareu la quantitat de demandes que hem tingut durant l'any, que ja avanço que són 446, i d'aquestes quines s'han identificat com a racisme. Llavors, també trobareu la tipologia dels casos que hem assumit i com estem intervenint sobre aquests casos.
Això vol dir, Úrsula, que no totes les denúncies que us arriben s'han de considerar estrictament racisme?
Exacte, però això és molt interessant perquè el fet que no hi hagi una agressió o una discriminació racista no vol dir que no es pugui inserir dins del racisme estructural, perquè, de fet, d'aquestes situacions, 114 en concret, que no s'han identificat com a racisme, la majoria eren consultes de persones que s'apropaven a SOS Racisme perquè volien gaudir d'un dret i no sabien com fer-lo perquè les administracions públiques no els donaven resposta. I també tenim moltes qüestions i moltes preguntes sobre matèria d'estrangeria, amb la qual cosa, tot i que no siguin comptades per nosaltres com a racisme, ho hem d'entendre i vincular al racisme estructural i com operen les administracions.
A banda d'aquestes que ens dius, aquestes 446, que podem dir que és com la primera vegada, no?, que s'han acostat a vosaltres per saber-ne alguna cosa, també hi ha gairebé 200 de casos que també ja seguien el seu curs, no?, i seguíeu gestionant-los.
Sí, mira, concretament tenim 182 casos que són d'anys anteriors i que encara estan pendents de resolució. Què vol dir això? Doncs que SOS Racisme, concretament el SAID, ja ha actuat, però estem a l'espera d'una resposta de l'administració, estem a l'espera d'un judici, de la instrucció del cas o de com s'està desenvolupant tot el procés. Perquè, clar, com et pots imaginar, els processos que ens arriben acostumen a ser llargs i feixucs per les persones i per això és tan important que quan una persona s'enfronta a una situació de racisme pugui estar acompanyada tant per professionals com per la seva xarxa de confiança, no? I durant tot aquest temps no es senti sola, no es senti aïllada, pugui parlar, pugui comunicar i sobretot pugui anar anticipant què li anirà passant, no? Què li reclamarà les institucions, com anirà el procés judicial, etc., per tal doncs, de no revictimitzar aquestes persones.
Que suposo que aquí és on els va molt bé també el vostre suport, no? El fet aquest de que, clar, entre que el procés és llarg i que potser no coneixes com va, doncs és feixuc anar-lo seguint.
Clar, és una cosa que donem molt d'èmfasi a nosaltres. Sempre parlem que procurem donar un acompanyament jurídic, però també un acompanyament psicosocial, no? I com els dos acompanyaments realment no són peces separades, sinó que s'uneixen, no? Perquè la persona pugui tenir la màxima confiança en nosaltres doncs, per apropar-se, per preguntar-nos coses, per tornar a preguntar coses que de vegades no queden clares. I per això també l'equip és multidisciplinar, no? Ara mateix som 4 persones. De fet, la quarta persona s'ha incorporat fa uns dies, literalment, i ara som 2 advocats i 2 psicòlogues. Llavors, clar, aquest treball en xarxa i en equip doncs, realment ens permet abordar les conseqüències del racisme per la vida d'aquesta persona, però ja no només per aquesta persona, també doncs, per la família, per la xarxa o pel nucli i fins i tot per la comunitat. No? Llavors, creiem que sí, que és important no deixar la solució del cas únicament en aquest aspecte legal o jurídic, sinó que tot l'acompanyament és una mica el que dona sentit a tot el procés, no? I el que després pot ajudar a tancar aquesta etapa per la persona, més enllà inclús si la resolució és favorable o no és favorable, no? És com poder fer-se càrrec, poder entendre i sentir que no està sola i que davant d'un fet racista s'ha pogut actuar.
Tu que coneixes la sèrie històrica, tens la sensació que les dades es mantenen, baixen, pugen? Quina lectura en fas?
Doncs a veure, les dades més o menys s'estan mantenint. Sí que és cert que és la primera vegada que tenim com a casos assumits el màxim d'accés a drets socials. perquè aquesta tipologia sempre estava molt present a les demandes. Entre les tres primeres, i justament aquest any és la primera en casos assumits, però el cert és que sempre tenim com una mica la intriga del que representen aquestes dades, no? Perquè al final ara s'està parlant molt de si el racisme està creixent, no està creixent, no? Per la situació sociopolítica en la que estem vivint, tots i totes. I aquestes dades al final mostren les persones que s'estan apropant al seu racisme, que ja no només són víctimes, que també hi ha testimonis, de vegades hi ha professionals o persones tècniques que han viscut una situació al seu àmbit laboral o l'han presenciat i volen més informació. També hi ha altres entitats que ens arriben casos, no? Amb la qual la xarxa que estem teixint és superimportant per tal que el racisme no quedi impune. Llavors, tot i que les casuístiques i les dades es vagin movent, tot i que ja et dic que al final drets socials, agressions entre particulars i les agressions per cossos de seguretat pública sempre estan, podríem dir, en el top 3, no? En el top 3, realment mai sabem si aquesta mobilitat o aquesta variabilitat de les dades representa un canvi en la realitat o simplement és que per altres qüestions estan fluctuant i ens estan arribant més casos d'aquest estil.
Clar, però no deixa de ser curiós que de totes aquestes que dius, totes es mantenen per sobre de la cinquantena de casos i, en canvi, el quart supòsit, que podria ser la discriminació en serveis privats, no arriba ni a la quarantena. O sigui, si sumem les tres categories que has citat, és el percentatge més alt amb diferència.
Sí, també hi ha altres motius que ho poden explicar, perquè, per exemple, la discriminació d'accés a drets socials és una categoria molt àmplia entre sanitat, entre educació, entre habitatge, i llavors, clar, entren diferents drets que potser per aquest motiu pot ser més àmplia i les altres més petites, no? També se m'ha acut, doncs, empadronament, racisme judicial, accés a l'habitatge, vull dir, clar, també és una categoria més àmplia. I també una mica doncs, per la situació de les persones que venen a denunciar o la voluntat d'exposició que puguin tenir-ne.
Dèiem que en 312 persones s'ha pogut fer aquest acompanyament i representació del procés de reparació. Com s'acaba reparant una situació de racisme?
Bueno, doncs mira, justament és una molt bona pregunta perquè nosaltres sempre insistim en que cada cas té les seves característiques, les seves particularitats i els tractem de forma molt, molt individualitzada. Llavors nosaltres, un cop coneixem el relat dels fets i el que ha passat, sempre preguntem a les persones què necessiten, com podríem ajudar-les o com se sentirien reparades. La majoria de persones ens diuen que no volen que això li passi a una altra persona. Llavors, pensar que el motor per actuar, no? Per sotmetre's a un procés que pot ser dur, pot ser feixuc, pot ser llarg i que no sabràs com acabarà, sigui perquè no li torni a passar a una altra persona, bueno, creiem que és molt significatiu i que diu moltíssim de l'experiència del racisme i de les persones racialitzades no blanques. Llavors, ja a partir d'aquí, aquesta és la resposta com qui més es repeteix, però després també doncs, depèn. Normalment les persones no busquen el càstig o la venjança, busquen entendre què ha passat, busquen una disculpa, busquen visibilitzar el racisme, no? Poder-ho compartir i assegurar doncs, que això no queda impune, no en termes de càstig, sinó en termes de reacció social, de mobilització, de sensibilització. Llavors, clar, la reparació ideal, diguem que depèn moltíssim dels casos i també la nostra satisfacció al final depèn del que la persona que s'apropa està buscant, no tant d'una condemna o d'una resolució favorable, com que efectivament les expectatives que tenia es puguin complir en major o menor mesura.
Dieu a l'informe també que els casos, o almenys les persones que han accedit a vosaltres, provenen de 83 municipis diferents on han passat aquests fets. No sé per això si estan més localitzats en algun lloc o en un tipus de municipi que un altre. Quina valoració en feu d'aquests 83 municipis?
Hi ha molts casos a Barcelona, de fet s'han multiplicat els casos que estem atenent a Barcelona, també pot ser perquè nosaltres físicament estem radicades a aquesta ciutat. Llavors, clar, és molt més fàcil doncs, que les persones ens coneguin i es puguin apropar o ens hagin conegut doncs, en un acte o alguna altra qüestió. Però la veritat és que sí, que a poc a poc, bueno, un dels objectius del Servei d'Atenció i Denúncia era poder-se expandir en tot el territori, no? I que això de sobre racisme a Catalunya no quedés només en el nom de l'entitat, sinó que realment poguéssim fer atenció a tot arreu. I bueno, gràcies també a la tecnologia, a les videotrucades, no? I com ens estem relacionant ara, això s'està facilitant. Llavors encara queda moltíssima feina per fer. També és cert que bueno, els municipis potser són més ciutats que pobles petits, però bueno, cada cop estem tenint més varietat i estem arribant molt més lluny literalment.
El dèieu també que del total de les situacions de racisme identificades, en 202 no s'ha pogut continuar amb el seguiment o acabar fent una efectiva, una denúncia formal. Què ho fa?
Doncs bueno, hi ha diverses qüestions, no? Un cop les persones s'apropen al servei i posen en coneixement els fets que li han passat, doncs clar, al final la vida i les prioritats són diferents i també les opressions que estan sentint. Llavors, bueno, moltes vegades les persones senten por, senten desconfiança del sistema o creuen que això no tindrà cap benefici o no els podrà dur a cap lloc i per tant podria ser una pèrdua de temps. També perquè hi ha demandes que fan doncs, testimonis o persones properes a les víctimes i després quan parlem amb les víctimes directes doncs prefereixen no seguir endavant o directament no arriben a contactar-nos a nosaltres. Llavors és una casuística en tota la qüestió de la infradenúncia i també nosaltres bueno, valorem com positivament simplement el fet que s'hagin apropat i que puguem tenir constància i coneixement i a més enllà de com la vida faci que aquestes persones puguin continuar o no amb les seves demandes. Però bueno, per tant, també això evidencia doncs, que al final, per desgràcia, per moltes persones, tot i que hagin viscut una discriminació racista o una violència racista, tenen altres prioritats doncs, per culpa de l'estructura social i les seves vulnerabilitzacions que no els hi permet doncs, tenir el temps o tenir els mitjans per poder ser atesos per una entitat i millorar la seva situació.
Úrsula, fins ara hem parlat de tots els casos que teniu comptabilitzats, que heu processat, però clar, no podríem deixar de banda també l'estimació o aquells casos que som conscients que passen però que no s'arriben a denunciar.
Clar. Per això subratllava com un element importantíssim la sensibilització social i el treball en xarxa. Si algú veu una discriminació, una violència o sospita, ho pot posar en coneixement, no? Llavors hi ha mecanismes per intentar identificar o per intentar arribar a aquestes víctimes. O també doncs, això, altres entitats que ja ens coneixen, confien en nosaltres, coneixen la nostra tasca i ens arriben aquestes persones. Llavors, clar, jo crec que és molt important doncs, donar a conèixer aquests recursos o racisme per suposat, però també altres recursos de les administracions o altres entitats sense ànims de lucre o altres col·lectives, la societat civil, i que les persones doncs, puguin verbalitzar-ho i compartir-ho amb cap expectativa, simplement doncs, el fet de poder-ho compartir i a partir d'aquí ja doncs, veure què es pot teixir o cap a on es pot anar. Però efectivament, com mencionaves, la infradenúncia en els casos de delictes d'odi i discriminació és molt elevada. Al final, les institucions internacionals comptabilitzen que només un de 10 casos arriba a ser conegut per instàncies formals. Llavors, clar, què hem de fer amb tot el que no podem arribar?
És a dir, que si ho he entès bé, per un cas que us arriba, n'hi ha 9 que no ho faran.
Això són una estimació de les agències internacionals pel tema de delictes d'odi i discriminació en genèric. O sigui, en concret, a Catalunya, no et sé dir si són 9, però ara mateix les xifres d'infradenúncia que s'estan tenint entre mans són aquestes, pels delictes d'odi i discriminació.
Clar, però és una majoria, ni se m'acut l'adjectiu abrumadora de tota la gent que ho pateix i que al final, per la raó que sigui, no se sent amb coratge de denunciar-ho, no?
Clar, sí, és una qüestió que preocupa moltíssim perquè al final són persones que han patit violència que no poden ser ateses correctament i que no poden reparar ni es poden restituir els seus drets.
Úrsula Ruiz, advocada del Servei d'Atenció i Denúncia de Surracisme. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres per l'interès. Una abraçada forta.
Igualment.